A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui. Avui tinc dos tertulians que fa temps que eren aficionats a venir a la tertúlia, que estic molt content de poder tornar a convidar aquí a la tertúlia amb nosaltres. Xavier Altimir, benvingut.
Hola, bon dia. Bon dia, un plaer.
Manel Arjol, gràcies per venir.
Gràcies per convidar-me.
Bueno, a més, circumstàncies que no ho he fet a posta, tinc dos moteros avui.
O sigui, sí,
també.
Sí, sí.
Bueno,
entre altres coses, entre que altres també coses. Coincidim. Sí.
Entre altres coses. Bueno, hi ha hagut Motant aquest cap de setmana a Andorra la Vella, a Fira de la Moto. Bueno, és un vehicle que aquí a Andorra sabem que per cues i altres aficions també té un públic, un ventall molt ampli d'usuaris.
Sí, evidentment. Això és automàtic. El lloc on hi ha molta densitat de circulació, automàticament doncs hi ha moltes motos, no? Perquè si no, no et pots desplaçar. De fet, jo, per exemple, en distàncies curtes, és a dir, distàncies curtes, vull dir, a dins d'Andorra, dins de la ciutat, doncs em desplaço a peu, perquè si no hi ha, el que parlàvem ara amb el Xavi, no? Però si a segons on has d'anar, doncs clar, amb la moto vas més ràpid, si has d'anar amb el cotxe, doncs tràfic i problemes per aparcar i, bueno. Però sí, és veritat, les motos pues, són molt pràctiques. El que passa és que s'ha de vigilar molt, perquè bé, ara m'acaba de dir el Jordi, jo no ho sabia, pues, un company va tenir un accident, un petit accident, però bueno, clar, s'ha de vigilar molt, perquè clar, quan hi ha tanta densitat de circulació i hi ha gent que no... Hi ha gent que jo dic sempre que es pensen que l'intermitent és opcional. I clar, pues, malauradament veiem cada dia els diaris pues, accidents, moltes vegades no són greus, però bueno, poden ser greus i és complicat, no?
Sí, això és el que diu el Manel, el Xavi, la convivència a vegades és difícil entre moteros, automobilistes, vianants, ciclistes, gent amb patinet elèctric, o sigui, tenim tot un melting pot de sí. Usuaris de la xarxa viària, per dir-ho així, que és a vegades difícil.
No té res a veure anar amb moto ara per Andorra que fa 20 anys, vull dir, absolutament no. Res. Vull dir, ara hasta s'ha complicat ja aparcar, molt complicat. Et trobes tots els aparcaments per motos que estan ensecats, vull sí. Dir, has de fer invents i aparcar on pots, a vegades inclús en llocs que no està permès. El tema dels patinets, aquí jo m'abstinc bastant de parlar-ne perquè sóc bastant antipatinet. Crec que el risc que corren és molt, molt bèstia. Vull dir, inclús alguns sense casc. De nit, jo he vist gent baixant pel mig de la carretera de nit amb el patinet, amb una llum insignificant, que podria ser la llum del mòbil. Vull dir, és veritat que s'ha anat afegint diferents actors dintre de la circulació i cada vegada és més complicat i ja quan anem en parlem de cotxes és un col·lapse total, sempre segons quines hores vol circular Andorra, si és l'hora punta dels col·legis i tal, sí, ja és impossible. Sí. Llavors sí que és veritat que ens hem d'acostumar cada vegada més a anar a peu, és veritat que per dintre el centre més és agradable perquè hi ha bones aceres, inclús el passeig del riu, vull dir, si vols anar fins a Santa Coloma i a més va bé per la salut. Però vull dir, sí que és veritat que Andorra, el tema de la circulació, jo sóc dels que penso, sóc molt pessimista amb tot això, que en qüestió d'uns quants anys més estarem completament col·lapsats, ja no podrem ni sortir de casa amb cotxe.
Si hi haurà de fer alguna cosa, per força, vull dir, no es pot continuar, amb aquest tema en concret i amb molts altres, però no es pot continuar amb un creixement així, perquè si no, no ens en sortirem. No. Mira, referent a això que dius, nosaltres vivim a Pal, i la meva dona, no sé si deu fer un parell d'anys, potser, pujant de nit amb cotxe, es va trobar, encara no sap ara si era un patinet o una bicicleta, amb una llum, com has dit tu, que pràcticament era ni es veia, es va veure l'últim moment, i que baixava pel mig, i a més amb una velocitat important. Clar, si resulta que no va passar res, perquè va passar pel cantó, i bueno, però clar, imagina't que hi ha una topada. Pues ja tens un problema, encara que no sigui culpa teva, ostres, no tens cap necessitat de que se't foti algú a sobre i que es faigui mal, i ostres, és molt, molt emprenyador.
Sí, encara que no sigui culpa teva, si fas mal i un accident clar. Greu, després la consciència sempre t'està mossegant, si ha sigut culpa, podia haver fet alguna cosa més, però sí que és veritat que aquest tipus de vehicles a la nit, els patinets i inclús les bicicletes, també són fent bicicleta és com... són perillosos.
De totes formes, també és una manca de civisme, eh? Per part de tothom, eh? No dic els cotxes, sinó les motos, nosaltres mateixos també. Hi ha, majoritàriament la gent respecta, però n'hi ha que no. A mi em va passar un cas l'any passat, que no va passar res perquè no va voler, però a la carretera, tu Xavi la coneixes, suposo, no sé si, si tu la coneixes, que va de Coll de Nargó per anar cap a... hi ha uns colls...
Boixols.
Comiols, Boixols, que allà s'havia fet.
Molt macos.
I jo anava cap a... cap a
Isona, primer.
Cap a l'Aragó, i vaig dir, mira, passaré per allà, m'anava a fer muntanya, i aquella carretera és molt maca, molt llisa, i és veritat que amb moto dona gust. Pues jo amb una curva dreta, per la meva mà, i que no em vaig poder posar més a dreta, baixava un tio en moto i em va tancar el retrovisor amb l'ombro. Jo pensava que no va caure, eh? I al darrere van venir dos més que anaven més fluixos i van parar més avall i el tio es tocava l'ombro perquè, clar, no sé si es va fer mal. A mi només vaig tornar a obrir el retrovisor i punt, s'ha acabat. Però hòstia, si se'm fot a sobre, imagina't. Clar, no es pot anar d'aquesta manera. No es pot anar. Una curva esquerra és, però tu, esquerra teva, no la pots agafar ciegues. Pot pujar algú.
Sí, aquesta falta de consciència o moment de desfogueig que et dius, bueno, vés en un circuit perquè el risc és molt mínim.
Hi ha possibilitat d'anar en un circuit i fer tandes, eh? El que passa és que, clar, has de pagar, però, bueno, clar, no, almenys no faràs mal a ningú. I si te'n fas tu és el teu problema. Vull dir, jo ho he fet, jo he anat amb circuit, a mi m'agrada molt anar amb moto, però no pots, a la carretera oberta no pots fer. Amb moto, amb cotxe, amb el que sigui. Eh?
És que molta gent potser no té consciència que la velocitat al moment que caus... no et pares en 2 o 3 metres.
No.
Faràs roldanes fins a equips i el que trobis doncs et sí, faràs sí, mal no. O pitjor.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí bueno, de fet ho veiem a les carreres, al MotoGP, no? Els circuits estan adequats. El que mai volen els pilots és topar contra algú, sinó arrossegar-se i tot i així. Doncs mira, a vegades també es fan mal, però és molt més lleu, no? Però quan, abans, jo em recordo, quan es feien carreres urbanes, allò era una bogeria, perquè clar, allà anaves a topar amb algú, però clar, això ara està totalment prohibit, no? I
bueno, encara es fa, a la Isla de Man encara sí, van sí. Per allà, que jo aquest sí. Dia vaig estar mirant un vídeo reportatge
no
i és el carrer fos com van.
Allò no compta per cap campionat ni per res, vull dir, és una carrera i és molt mítica i hi ha molta gent que hi va a córrer. Però allà sí que es pot dir que allà juguen la vida, perquè les velocitats que van i aquelles carreteres...
I per entremig de les cases, sí, sí. Ja passen pel mig de les cases,
de fet, ha,
arbres, vull dir...
Uns promitjos estratosfèrics, a més.
Hi ha accidents mortals sovint, i sí. És una llàstima. És molt maca la carrera, evidentment, però ostres...
Bueno, per lo que dieu, fa molts anys enrere, que va ser campió del món, el Mike Helwood, deia que se li feia un nus a la panxa i a vegades vomitava quan arribava amb el ferri a l'Illa de Man
sí.
Per córrer la carrera de la por que tenia, perquè justament deia molts gens de MotoGP
sí.
Dius que estan volats.
Sí. Però el que passa és que és més fort, potser les ganes de córrer i és mític allò, però clar, és... De fet, quan cors amb moto, amb cotxe, el Xavi també em pot parlar d'això, hem corregut junts, sempre hi ha alguns llocs que, almenys diré que se't fa un nus a la panxa, però sí que vas amb una certa pressió, no? Perquè, sobretot si ho coneixes, que ja hi has corregut abans. Però, clar, les ganes de córrer pues, fan de que hi vagis amb ganes i forma part de tota aquesta litúrgia, això. Però, clar, a l'Isla de Man, i m'agrada, eh? I quan jo m'ho miro a la tele, quan ho fan, i ho busco a vegades, però, ostres, poso els pèls de punta, eh?
El que sí està clar que l'edat et fa aixecar sí. Primera pels reflexes, evidentment ara abans et comentava dic, hi ha estat un bastant de temps sense viatjar amb moto i ara m'he tornat a animar a sortir amb amics a fer alguna sortida, ara aviat anirem volem anar a Galícia, després volem anar als Dolomites i fer alguna sortida i sí que és veritat per això que no té res a veure la manera d'anar de quan tens 20 o 30 anys a la manera d'anar de que no, quan clar. Ja has passat el 60 que
ara has de desfotar la moto. Mira, el... nosaltres som un grup d'amics que continuem anant amb moto. Jo tinc la gran sort que la meva dona li agrada la moto tant o més que jo i marxem junts i amb la meva dona havíem marxat d'aquí al matí per anar a Jerez a veure el Gran Premi i arribar a sopar a Jerez i o sigui que escaves 1.000 quilòmetres amb Tirón i amb una altra dona potser no hauria funcionat, però a la meva li encanta. I ara fa 3 setmanes vam anar a fer una ruta que em va semblar fantàstica, que és a Terol, que és la ruta del silenci.
Ah, sí.
Una carretera espectacular. I em va sorprendre molt, hi havia moltes motos, però em va sorprendre molt justament això, que la gent disfrutava de la carretera, de la moto, però en cap moment no hi va haver cap imprudència ni cap... cosa que dius, ostres, aquí ens hi farem mal. No, es tracta d'això, de fer bons àpats i disfrutar de la carretera, però dins de les normes que t'imposa tant la carretera com la moto com el codi de la circulació. No?
I els paisatges. Parlant de viatjar, bé, el govern d'Andorra té un deure per resoldre. S'està acabant una pròrroga que hi havia de lliure circulació de persones dels països externs de la Unió Europea, perquè es tindria que recollir dades diguem, personals i biomètriques. Clar, amb el que nosaltres viatgem al país i el flux que tenim, pot ser complicat, perquè diu si cada vehicle es té que agafar doncs, l'identitat de les persones, bueno, les cues poden ser estratosfèriques. No sé com veieu, aviam com es podrà solventar ràpid o de la millor manera aquesta... Tindrem que tenir com a Suïssa, potser més carrils diferents a la duana del riu Roner, vull dir.
Aquesta és una solució. Però, sí. Clar, començar a parar cotxes, segurament gent que no formin o que no siguin de la Unió Europea que venen a Andorra, el percentatge és molt, molt minç en comparació als que sí que són de la Unió Europea. Carrils, a la duana n'hi ha dos que de vegades sí que estan oberts, algun cop quan hi ha molt de llogat que els obren. Doncs a mi és una de les solucions, no en veig una altra, perquè
sí, fer com
començar a parar cotxe per cotxe per demanar-los si ets ciutadà de la Unió Europea o no i d'allò, això pot provocar unes cues, ja imagina't la que es provoquen sense haver-ho fet, tindre que fer.
És que la duana...
És inviable.
Ves-hi quan vulguis, a l'hora que vulguis, difícilment no trobaràs cua, més o menys, però clar, si són hores puntes, si són dies assenyalats, doncs aleshores encara més, però la duana està molt restringit tot i és veritat, hi ha dos carrils, moltes vegades només en funciona un, però tot i funcionant-ne dos, a vegades doncs, les cues són immenses, no? I no ho sé.
Aquest control l'ha de fer la policia andorrana o també ho pot fer l'espanyola i francesa?
Dedueixo que potser les dues.
Llavors ja no depèn només de nosaltres. Vull dir, si comencen a parar tant sigui la gendarmeria com la policia espanyola...
Clar, perquè surts d'un país comunitari per entrar en un país extracomunitari, per dir-ho així.
I a l'inversa, vens d'un país extracomunitari per entrar en un país... Sí, clar.
No, suposo que quan es firmen aquests tractats hauria de fer una previsió de com solventar el problema abans que arribi, no?
És un problema que tu, Xavi, coneixes bastant millor, no? Degut a... que no té res a veure, però clar, ja té vehicles vostres que circulen, camions, i clar, això encara ho complicarà més.
Sí.
Bueno, aviam quines solucions troba el govern.
L'heliport.
Sí, el que passa al camió amb l'heliport és complicat.
Sí.
I el cost del transport també. L'agreujaria una miqueta. D'aquestes previsions que parlava abans de trànsit, bé, dintre de totes les previsions, els Caldes ha dit que saben que hi ha aigua per 23.000 habitants, aproximadament, per als recursos. Hi ha unes previsions de creixement i doncs, a nivell de confederació s'ha dit doncs, que per al 2027 a nivell d'habitatge doncs, seria complicat. Clar, estem parlant de moltes previsions, però a vegades són encertades o es compleixen a més curt termini.
Però jo vaig llegir això, no? De que no em recordo ara les xifres, però sí que em recordo que parlàvem del 2027, però no sé per quantes 20 i pico mil persones hi havia, no es podia créixer més. Però bueno, si tenim xifres i són bones, és a dir, a tal data no podrem ser més de tants, doncs siguem previsors i comencem a tallar. Només hi ha dues solucions aquí. O busquem més aigua o parem de que arribi gent i parem de construir. Més clar, l'aigua.
Bueno, aigua segurament en podem buscar i amb sort en podem trobar, però espai no.
Ja, clar, no puc dir això perquè...
L'espai és el que hi ha i a mi em fa molta gràcia de vegades que... No sé qui ha fet aquest comentari dels 23.000 habitants d'Escaldes, però jo tinc entès que també s'autoritzen encara 8 o 9 torres més, o 10.
Això va ser una notícia, sí.
Sí, llavors dic, bueno, finalment, per un costat tenim una notícia negativa i per un altre volem incrementar la vivenda encara amb un volum molt important que farà que encara hi hagi menys aigua per tothom. Vull dir, no sé, de vegades penso que aquí a Andorra una mica estem perdent el nord en molts temes. I crec que, com abans deia, un col·lapse circulatori que tenim, que ja pràcticament el tenim a sobre, ens col·lapsarem amb moltes altres coses si, com diu el Manel, no comencem a prendre mesures i mesures dràstiques en segons quins temes. Però ens acabarem col·lapsant amb tot. Ja ens estem col·lapsant a nivell sanitari, tenim un col·lapse a nivell d'habitatge, col·lapse circulatori. Al final, aquesta paraula me'n recordo que just abans de les eleccions, de les últimes eleccions generals, amb un dels candidats, puc dir el nom perfectament, que és la Conxita Marsol, li vaig dir: Conxita, em preocupa una cosa, amb el tema de quan et venen a demanar el vot i tal, li dic, em preocupa una cosa molt important d'Andorra, i t'ho resumiré amb una sola paraula, que és el col·lapse. I crec que amb moltes temes diferents a Andorra anem cap aquí, anem cap al col·lapse. I veig que les mesures que es prenen no són justament per evitar-lo.
Per curiositat, sabem quants habitants hi ha a Escaldes ara, per exemple?
No tinc la xifra.
Andorra voten 20 i escaig mil persones.
Voten?
Sí.
Això vol dir que n'hi ha més, perquè...
O potser són habitants, 24 o 25.000. Escaldes deuen estar al voltant dels 20.000.
No deuen estar massa lluny per això. O sigui, no parlem de coses que són... Uf, ja en parlarem més endavant. No parlem coses que parlem demà passat, eh? I, clar, s'ha de prendre mesures, això està clar. I ja dic, una, o fem el país més gran, cosa que és impossible, o si no, doncs mirem que no hi hagi aquest creixement.
I el que deies tu, Xavier, és que amb aquest creixement també més serveis, quan dic més serveis és tant a particulars com per a empreses, com per a aquestes doncs, persones i aquestes 10 torres que es fan de més, perquè més habitants, amb un problema afegit de més mà d'obra necessària també, però amb el problema que ha dit molt bé la Confederació Empresarial Andorrana de... Molt bé, però els treballadors d'on els treus i on els allotja? O sigui, és un peix que es mossega la cua, sí, sí. No, una miqueta?
I ara tornem a estar retallant el tema de les quotes, etc.
Correcte.
Vull dir, en general, el que sí que està passant és que estem perdent qualitat de vida. Si tu agafes i parles, fas una enquesta segurament amb un centenar de gent que viu a Andorra, no d'andorrans, sinó de gent que viu a Andorra, i que portin més de 10-15 anys visquent, i els hi preguntes si hem guanyat o hem perdut qualitat de vida, jo estic segur que la gran majoria dirà que estem perdent qualitat de vida. Amb la qual cosa vol dir que anem en una direcció que no és la correcta. Vull dir que és el creixement, jo diria que no gaire ben controlat. Llavors, a mi em preocupa molt això. Aquest dia em deia algú, un andorrà i amic meu, em deia: jo marxaré. Diu, quan la cosa ja no sigui suportable, doncs jo agafaré, ho tinc clar, me n'aniré a una segona residència, doncs on sigui, no? Molta gent que tenen segones residències. I a mi també em pot passar, vull dir, tampoc me n'aniré gaire lluny, però perquè aquí a l'Alt Urgell també hi ha molt lloc per poder viure i es viu bé, però al final pot arribar un moment que hi hagi gent del país que s'estigui plantejant el fet de poder arribar a marxar. Jo no dic de marxar de manera permanent, però sí de passar parts de la setmana o de la seva vida fora del país, perquè aquí serà. I...
Sí, però això no és una solució.
No,
perquè,
no.
A més, si estàs sol aquí, doncs sí que fas el que vols i te'n vas on vulguis, però clar, hi ha família, hi ha fills, hi ha nets, ja, en el meu cas, per exemple, no? I el greu és que això no, el que he dit abans, això no mirem, buf, d'aquí uns anys, no, ho tenim a sobre ja, ja hi som, i només has de veure, doncs, hi ha moltes coses que ens servim de termòmetre, no? Però, per exemple, una d'elles que jo veig molt clar, quan tinc algun net a casa i l'haig d'acompanyar a col·legi. Abans, doncs, marxava per dir alguna cosa 20 minuts abans, ara... Mínim mitja hora, si no ja sé que no arribo, si pot ser 35 o 40 minuts, millor. Clar, què vol dir això? Doncs més cotxes, més embolicades, més tot el que vulguis, i cada dia va pitjor això, no? I que no passi alguna cosa fora del normal, com va passar fa uns dies allà a sobre, després de...
Anyós, sí.
Que va volcar el camió aquell.
No, una esllavissada que hi va haver allà al bosquet.
Ah.
Clar, perquè... la gent que baixa d'Ordino, de la vall d'Ordino, diguem, molts
passen per Anyós.
Claro, aquella carretera, aleshores punta, jo hi he passat alguna vegada i, ostres, és terrible, perquè clar, la carretera no està adequada a això i la gent d'Anyós estan pues, enfadats i ho trobo totalment lògic. No? Clar, si a sobre tanques allò, clar, ara hi ha la desviació ja prevista i començarà i tal, que hi ha gent que estarà en contra que no ho entenc. Perquè és que la Massana, si no, és un col·lapse, i jo et dic, jo hi passo mínim dos o tres vegades per dia i evito les hores punta, perquè si no, per anar a casa una hora.
Sí, és veritat que molta gent, doncs, com sí. dius tu, Manel, per anar a Ordino passa per l'Aldós a Llenyós,
sí.
i clar, si tens un tall de carretera o un camió que es volca o qualsevol ensurt, ja està.
Bueno, de fet, aquell dia jo acompanyava nets del meu fill, o sigui, per part del meu fill, que està a fora, i van arribar a col·le tard, i jo estava nerviós, i el col·le em va dir, no es preocupi, que no arriba ni el 50% dels alumnes encara, a Ordino. Clar, els alumnes, pues, és un problema molt seriós i que s'ha de fer alguna cosa, no podem estar de braços creuats i anunciar que farem més torres i que vingui més gent i més residents perquè arribarà un punt. Estem prop del col·lapse, però molt a prop.
Del que parlàveu del col·lapse, tant Xavier com Manel, l'altre dia en una tertúlia, un dels convidats em deia que no hem fet potser els deures de què volíem ser Andorra quan sèiem grans, per dir-ho així, no? O sigui, quina era aquesta visió d'expansió de país i no es va fer prou perspectiva o prou visió?
Sí, segurament que sí. El que passa és que jo sóc pragmàtic i vaja, segurament no. És això, és així exactament, no? Però ara ja hi som. O sigui, no pensem si no vam fer o vam deixar de fer. El que hem de pensar és a futur. Què podem fer per solucionar això? No demà, avui ja, aquesta tarda, comencem-ho, perquè si esperem demà o demà passat ja potser farem tard. Que s'ha fet coses malament, evidentment, jo sóc el primer d'haver fet coses malament, però bueno, intenta arreglar-les, doncs, i intenta ser positiu, intentem, no continuem amb els ulls tapats i tirar endavant, perquè al final picarem contra la paret.
Ara has tret un tema que de veritat em toca de prop, perquè jo vaig ser un dels que vaig impulsar l'últim pla estratègic. Volia ser un pla estratègic que es deia la famosa Andorra té futur, que hi ha un document que existeix, es va fer des de la Confederació Empresarial Andorrana, amb l'empresa familiar, amb la Càmera de Comerç, i no venia a ser això. I allí explicàvem de manera molt clara quines teníem, com des de diferents sectors, i sobretot sector empresarial, quines veiem que tenia que ser la direcció que tenia prendre Andorra. No s'ha fet cas d'aquest, ni del que en el seu dia va fer l'Òscar Ribas, ni en el que en el seu dia va fer l'Albert Pintat. Vull dir, plans estratègics de com tenia que ser el país al cap d'uns quants anys se n'han fet diferents. No sé si us en recordeu de l'Andorra 2020, com va fer l'Albert Pintat.
Sí, sí.
No se n'ha fet cas.
La maqueta era molt maca, el vestíbul de govern.
Jo tinc la impressió de que Andorra és un país que anem sempre a la que salta, o sigui, sempre reactius. No mirem a llarg termini i sempre estem intentant solventar els problemes quan els tenim a sobre. I això és un dels temes preocupants. I el que preocupa amb el tema d'aquesta famosa paraula que estem per sortint molt avui, per tant, per part de Manel com per meva, que és el col·lapse, això ja fa molt de temps que es tenia que haver previst. Perquè, com diu el Manel, estem ja. Vull dir, el fet de que estiguem col·lapsats al 100%, potser falta un 20%. Ja n'estem amb un 80%. I sempre parlem, com t'he dit, de diferents temes. Vull dir, el sanitari, el de circulació, el de l'habitatge... O sigui, ja estem al límit amb molts temes diferents que afecten a la població directament. I aquí continuem amb aquest tema de, bueno, a la que salta... Portem 7 o 8 anys negociant l'acord d'associació amb la Unió Europea. Vull dir, hòstia, s'ha anat lentíssim, d'acord que hi ha hagut el Covid pel mig, etc. Però vull dir, jo recordo que quan es va començar negociació el 2011 es parlava de 4 o 5 anys. N'han passat 12.
Bueno, això ara has parlat de l'Andorra 2020, que era una bona iniciativa, i jo me'n recordo, evidentment, i els anys vam dir, ostres, Andorra 2020, si això serà molt bo, ho veies, al futur, una cosa bona i tal. I ha passat, eh?
Estem al 24.
I estem al 24, i què? Pues, el problema continua i s'agreuja cada vegada més. Està bé que es facin projectes, però, hòstia, s'han de posar sobre la taula i s'han de fer servir, i alguna cosa s'ha de fer, per això dic, parlar de l'Andorra 2020, en podem parlar, però... Ja ha passat, O sigui, mirem de cara al futur i alguna cosa hem de fer, perquè si no, com tu bé dius, tu dius, potser falta un 20%, no ho sé quan falta, però que ja hi som, eh? Ja hi som.
Una altra cosa que estem col·lapsats és a la justícia. Quants anys fa que parlem d'aquest tema? S'està ficant remei? Continuen col·lapsats, parlen de 5.000 sentències per resoldre, etc etc. És que i sempre estem a la que, això, o sigui, reactius a la, quan hi ha un problema, reaccionem per mirar-lo de solventar, però no fem previsió, no fem previsió.
El que passa és que la justícia i jo, clar, jo per lo que llegeixo, tampoc sé si sigui un especialista, però jo la justícia és que no hi veig solució, Perquè, clar, primera, per la facilitat d'anar a la justícia per qualsevol tema, això augmenta el volum de feina i, vaja, no veig quina és la solució per poder-se'n sortir. Al contrari, s'anirà acumulant més i no sé on s'arribarà amb això.
Intel·ligència artificial que faci les sentències. Sí, m'ha quedat un altre remei.
Després en parlarem. Anem a publicitat i tornem a trobar el Xavier Altimir i el Manel Arajol aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Increïble! A Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Aprofita ara els preus imbatibles, com l'albergínia, només 1,89 € al quilo. El iogurt grec de diferents varietats, Danone Oikos, de 110 grams per 4, per només 2,19 €. I les 30 càpsules de cafè de diferents varietats Dolce Gusto, per només 6,89 €. I aprofita els preus imbatibles a totes les seccions per ajudar-te a estalviar tots els dies. Obert de 9 a 21, amb pàrquing gratuït i zona de càrrega de vehicles elèctrics.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Manel Arajol i el Xavier Altimir. Abans d'anar a publicitat, Xavier, tu deies doncs, això de l'intel·ligència artificial que faci les sentències. Bueno, hi ha aquests dies aquestes jornades d'innovació i noves tecnologies i justament una experta deia de no refiar-se de l'IA. O sigui, aleshores, malament anem, no? Si ens ve per ajudar i no ens ajuda tant. Com ho veus tu, això?
Bueno, jo crec que el que no es pot anar és contra direcció. Vull dir, la tecnologia cada vegada avança d'una manera més espectacular, més ràpida, i el tema de la intel·ligència artificial, si parles amb la gent que ja entenen una mica, jo no sóc cap expert en això, et diuen que és un dels temes que resoldrà quantitat de situacions i inclús de llocs de treball en un futur. Això comença a ser un tema que crec que també la gent s'ho mira a molt llarg plaç i també és un tema que ja el tenim aquí. Vull dir, moltes feines que perillaran per algun costat segurament causarà problemes, però per un altre pot solventar també molts temes, com ara jo he dit lo de la justícia, que ens ho hem agafat així rient, però no pensis que sigui una fal·làcia. Vull dir, al final és començar a ficar tota una sèrie de paràmetres i de sentències que hagin ja estat executades amb anterioritat i les que ara puguin assemblar-se amb un 90, 95, 98% amb sentències que hi ha hagut, la intel·ligència artificial, la sentència no tardarà ni 5 segons a fer-la, no? Pues la feina dels jutges pot perillar, amb un futur no gaire lluny.
Jo penso que un dels problemes de la intel·ligència artificial és, per una gran majoria de gent, entre els quals m'hi conto, el desconeixement. I fins i tot potser hi ha gent que, doncs, pel que acabes de dir ara, no, la por. Mira, amb el tema de la justícia, hi ha gent que són professionals de la justícia. No parlo dels jutges ni dels advocats, sinó dels acusats. Hi ha, sí, és veritat, és així. Hi ha gent que
se les saben totes.
Sí, que saps que ostres, sobretot a nivell de deutes i coses, que si jo estigués al seu lloc, hosti, és que no sortiria de casa. I que va, és normal. I t'ho dic perquè és un cas que em va passar a mi, amb tant que perjudicat, no? I clar, quan tu veus que hi ha aquest tipus de gent, i n'hi ha molts, i això, per això es bloqueja la justícia, hi ha tanta feina, no sé si la intel·ligència artificial podria arreglar això. Si realment fos just i fos bo, seria fantàstic, perquè potser acabaríem amb moltes coses que actualment estan passant, no? En concret, a mi, una persona em devia calés i fins i tot va arribar un punt que em va dir que em volia comprar el local on em devia els calés. I però, hosti, és que això és increïble.
Sí, tens diem, experts en ser malfactors, per dir-ho així.
Sí, jo em devia calés d'uns lloguers i vaig pensar, dic, si li vaig amb el cuento la llàgrima, dic, igual li faig pena. I li vaig dir, pues mira, és que m'hauré de vendre el local. Ah, te'l vols vendre? Però igual m'interessa comprar-lo. Aleshores, quan t'has d'aguantar, perquè si no, no sé si amb la mà oberta o amb el puny tancat, però ja vas a per ell, no? I clar, hi ha gent que és professional d'això. I la solució és la intel·ligència artificial, doncs benvinguda sigui.
Sí, del que dius, Manel, és que, per exemple, bueno, quan Asimov va definir les tres lleis de la robòtica, s'han potser donat compte que per la intel·ligència artificial generativa no hi havia límits, no? Aleshores dius, clar, el fallo sempre és l'humà que el farà, però si hi ha fallo de la màquina, per aquest 2 o 3% que dius tu, Xavier, que es pot equivocar o tal, qui assumeix la conseqüència? Clar. Culpem la màquina? Culpem el jutge?
Però el percentatge que s'equivoquen moltes vegades en un judici, els jutges i tal, jo crec que és més elevat.
Segurament.
Jo tampoc sento sovint que s'hagin demanat responsabilitats amb jutges. I el cas del Sandro Rosell i el Joan Besolí,
sí,
que és molt pròxim perquè el Joan Besolí som amics, això és increïble. Una gent que han passat 2 anys a la presó...
2 anys a la presó van estar.
2 anys a la presó. Acaben no trobant res i no poden-los sentenciar a res. I és que a sobre se'ls pitorregen a la cara dient que els donaran una indemnització de, em sembla que de 30.000 euros... per 2 anys a la presó. Vull dir, és que a sobre dius, bueno, a sobre se n'en foten. Parlo en aquest cas concret,
sí, sí.
Eh?
Sí, sí.
Llavors dius, bueno, jo estic segur que, com a mínim, la intel·ligència artificial no se n'enfotrà.
Sí, tenim aquest...
Sí, pot ser, sí.
Mira tu d'aquesta manera.
Però clar, final... tu parles d'aquest cas concret perquè és el que coneixem, sí, bé, però t'imagina't quants n'hi deu haver de casos així. És que és molt greu una persona que pugui estar privada de llibertat durant 2 anys i després digui, no, mira, és que no hi ha res i et quedes absolt. Ostres.
Sí, sí, i et pagarem 10 euros per dia que has estat a la presó. Dius, però de què m'estàs dient?
Sí, que no et paguen ni el pàrquing per dir-ho.
Sí, sí, clar, això és terrible, clar. Ara la IA podrà solucionar això. No ho sé.
Que hi haurà moltes coses que...
Podrà o podrí, vaja.
Que es resoldran amb la intel·ligència artificial, jo no estic convençut. Però escoltant el que escolto de la gent que hi entén, eh? Que hi entén una mica, perquè això...
No, segur
estem,
que hi haurà,
estem
segur,
al naixement.
Segur que hi haurà moltes més coses positives que negatives, de ben segur. I sobretot, si... El que passa aquí hi ha s'ha de vigilar el de sempre. És a dir, la intel·ligència artificial per si sola no funciona. Té que algú que ho faci funcionar. Si més no, tens que introduir paràmetres, tens que fer coses. Clar, doncs aquí, cuidado, aquí, la persona que introdueixi els paràmetres... Vull dir, hi haurà gent que
passa que els paràmetres ara ja, amb el tema del blockchain i tot això, sí, ja s'agafen a nivell global.
Sí.
Al final tens un generador d'IA que el que fa és agafar informació que està a la xarxa,
sí, sí,
de manera,
sí, però vull
superràpida.
Vull segur dir, que hi haurà gent que intentarà colar-se i, sí, i per fer-ne benefici, no? Vull dir, com passa amb 50.000 coses, amb internet, amb no sé què, doncs, ostres, el phishing, tot el que vulguis, no? Clar, és, no sé si la posició ha de ser... Bueno, pues és així, ho acceptem i tirem endavant, o intentem fer-ho el més pur possible, no ho sé.
Sí, perdó que talli, Xavier, del que dius tu, Manel, la ciberdelinqüència, doncs, estarà doncs en una fase doncs encara potser més important.
Sí, sí, clar, és això el que vull dir, sí, sí, perquè si ja veiem la ciberdelinqüència que hi ha... Jo, per exemple, una cosa que em sorprèn molt, que últimament aquests dies, i la policia, el cos de policia andorrà va avisar de que era ciberdelinqüència, que feien unes ofertes que sortien a Facebook i em sembla que Instagram també, per la gent pensionista andorrana o vols un segur mèdic segons l'edat i que a nivell de parlant en nom del govern d'Andorra i tal, i sortir allí com pot sortir la foto del meu net anant en bicicleta, vull dir, és igual. I, ostres, si surt això, mirem d'on ve, intentem mirar d'on ve, sé que és difícil, i intentem que no passi, que no, perquè encara hi ha gent que es deixa enganxar, clar.
Sí, no, i es continuaran deixant enganxar.
Ja.
O ens continuarem deixant
enganxar. Sí.
És la credulitat que podem tenir. Doncs, senyors, aquesta tertúlia ha passat molt, molt ràpid.
Ja està.
Com vosaltres. Sí, ja hem fet l'hora. Xavier Altimir, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Manel Arjol, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres i molt content d'haver tornat.
Bueno, i us dic fins la propera.
I tant, i tant.
Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.